Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre els sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sigui mantenent les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim a l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada que ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona, els manifestants s'han dirigit de forma improvisada la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de fa aproximadament 30 minuts i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat a USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I un policia al conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala, la veu de la nostra gent, el batec del nostre mar.
Ràdio L'Escala.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Mixtures és un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. A Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 4 de la tarda, pots redescobrir els clàssics de la música popular.
Portal Blau, més que un festival d'estiu. Amb Maria Jaume, Sopa de Cabra, Maria del Mar Bonet, La Fúmiga, Grego Tecno, Clara Pella i Judit Niederman amb la Gio Sinfonia i fins a 29 activitats completen una programació pensada per a tots els públics. Descobreix-lo a portalblau.cat, un festival radicalment humà.
Ràdio L'Escala, a prop de tu.
Avui, el magazín matinal per encarar bé el dia, amb Joan Brugués.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts a les 11 en 5 minuts, 15, 16, 17, 18 segons, i és el moment que comencem aquest Ui Avui de el dia 3 de juny. Dia 3 de juny, dimecres. També perquè aquesta setmana doncs, és aquestes complertes de l'1 fins al 7. Avui dimecres, tercer dia, dimecres 3 de juny. Un matí doncs, que els hi tenim preparat tot això que ara escoltaran a continuació.
La programació matinal del dimecres a Ràdio L'Escala. Per començar, d'11 a 12, Ui Avui amb Joan Brugués. Seguidament, de 12 a 1, el magazín El Més Calent a l'Aigüera amb Ona Vilà. Per continuar, a la 1 amb l'informatiu amb l'Ali Giné. De 12:15 fins a les 2, el suplement Alcaldia, conduït per l'Ali Giné i amb la participació de l'alcalde Josep Bofill, que es posa a disposició dels oients a través del 972-77-1000 amb opció de trucada o de WhatsApp. Entreteniment, notícies i esports. La fórmula del matí a Ràdio L'Escala.
Doncs la fórmula del matí, que és aquesta. I de la fórmula del matí, que comença per l'Ui Avui. Doncs avui els IAX tenim novetats, tenim notícies en quant a l'Ui Avui. I una d'aquestes notícies doncs, és que ja no tindrem més, almenys aquesta temporada, la Nuri Català. Nuri Català doncs, m'ha dit doncs, que es despedís, que s'acomiadés de l'audiència. De fet, ella, si hagués pogut, hagués fet avui, però per assumptes familiars, doncs no podrà estar entre nosaltres tots aquests dies. Esperem doncs, que tot aquest assumpte familiar delicat doncs, li desitgem d'aquí tota la gent de ràdio i televisió doncs, molta i molta força, que sabem que se'n sortiran, i que bé, doncs és una persona doncs, que va començar amb mi quan jo vaig entrar a formar, a presentar, a conduir aquest programa amb el safreig de la Núria, que havia de ser un espai, en principi, havia de ser un espai que havien de parlar de la revista del Corn, però va derivar a altres llocs. I de moment, doncs, per aquests assumptes, que esperem, ja dic, que se solucionin, i esperem que sí, doncs, la Núria, doncs, pel que queda de... pel que es queda de programació, que l'acabem aquest mes de juny, doncs no la tindran cada dimecres entre nosaltres. Sí que esperem, això sí, poder comptar-hi la temporada que ve. La Núria sempre ha estat disposada, com hem demanat, doncs, a participar, i és d'aquelles que, si no és que té alguna cosa, que sempre, doncs, alguna vegada assumptes de metge, també, com que forma part de la Junta dels de Casal dels Vila Jardí del Patró, alguna vegada per algun assumpte també no ha pogut venir, però, en fi, ella sempre, doncs, ha estat puntual a la seva cita de cada dimecres, i esperem, doncs, també poder comptar amb ella la temporada que bé. Doncs vinga, Núria, molta força i que tot surti molt bé. Bé, i com ho substituirem, això? Doncs vinga, el Reversions, aquest programa, aquesta secció que ens porta Miquel Pagès, que la fèiem cada... al principi havia d'anar cada dijous, després la vam passar a divendres i ara la tornem a canviar, la passarem a dimecres. Durant el que queda de temporada diríem que escoltarem aquestes versions que ens porta de cançons molt populars Miquel Pagès, temes que han estat que tenen diverses versions o adaptacions. Els escoltarem cada dimecres, però com que és una secció curta de 10 minuts, doncs en tenim una altra, tindrem una altra secció que són, és un poc cas d'història i curiositats en català, explicar com si fos una conversa entre amics mentre fan un cafè. I el títol és La història que no sabies. Doncs explicaran curiositats sobre el món de la història. Doncs Reversions, cançons versionades i La història que no sabies. Aquest poc cas d'història que ens expliquen coses que a lo millor potser no sabíem o no recordàvem o no ens ho van explicar mai en aquí, en aquesta hora del dimecres. Des d'ara fins que acabem la temporada. Els hi sembla bé, els hi fa patxoca, i volen ser, i ens volen acompanyar, doncs vinga, siguin molt benvinguts, i anem a començar, i ho fem amb els apunts del dia. Vinga, i anem, ja tenim a punt les estacions, que era el que estàvem preparant ara en aquest moment. per anar actualitzant, i avui ens anem a un lloc que feia temps que no hi anàvem, ara, que és allà a la zona del barri dels Emperadors, a la Palanca, i allà la temperatura es marca 23 graus en 6, el temps, doncs, que ha fet aquest canvi, Déu-n'hi-do. I es pensaven que no, amb un 50% d'humitat, i en la mínima enregistrada la tenim amb 18 graus. Les mínimes, doncs, aquí sí que no fluix, aquesta franja entre els 15 i els 20. La resta del territori, doncs, tenim les estacions majoria 23, diríem. Tenim amb 24 i amb 22. 22, 23 i 24 repartits per al territori escalany. Aquestes 9 estacions que són les que veiem en aquest mapa. Doncs vinga, la cosa que semblava, doncs, que ja havia arribat la calor, a partir d'aquí, en com mirar, alguns, és allò que dius, bueno, sí, un xic està bé, que no duri gaire, però de moment ara estem en un punt de refresca, hem tingut aquelles calorades, ja en aquest moment que anem així, això, amb un temps refrescant, o més o menys irà per aquí. Ens diu el nostre home del temps, diu que viurem un dimecres d'impàs i un cel més clar per donar pas a un nou canvi dijous, amb xàfecs a la tarda i vespre. Ahir, doncs, que em va tingué bé. No va ser un xàfec, va ploure, allò just per refrescar un xic, allò que popularment en diguem per mullar els carrers. Avui, per això, a les temperatures entre 24 i 26 graus, amb un cel variable de matinada i matí, en restes de nuvolades. A migdia i tarda tindrem un cel més clar, però amb bandes de núvols prims, i la calor afluixarà. El vent. Hem començat a entrar muntaneta de matinada i matí, de força 3-5. Ara, a migdia, girarà cap a marinada, primer de llevant i després de xaloc, a la tarda. Al vespre quedarà garbí fluix. I atenció per demà. Demà aquí sí que hi ha, ja veiem, hi ha diverses línies, una, dues, tres, quatre, cinc. Això vol dir que passa alguna cosa. Demà les temperatures màximes entre 26 i 28 i les mínimes entre 16 i 18. El cel més clar de matinada i matí, en núvols prims que aniran circulant de ponent a llevant. Al migdia apareixeran nuvolades que a la tarda aniran a més, i al vespre, a la nit, tindrem el cel cobert. Entre mitja tarda i nit esperem ruixats, que poden anar acompanyats de tempesta. Ambient càlid a migdia, però refrescarà després. I el vent garbí fluix de matinada i matí fins a migdia. A la tarda girarà gregal moderat, de força 4-6, i tramuntaneta a la nit. A la temperatura de l'aigua del mar continuem aquests 22 graus en 3. Doncs vinga, demà, si hi ha algú que tenia alguna cosa que fer a l'aire lliure a la tarda, que sàpiga que plourà, que sàpiga que si algú ha d'anar a algun lloc i ha d'estar al carrer, que millor tenir un paraigua a prop. La cosa, doncs, ha canviat d'aquesta calor xafogosa, sufocant. Les hem passat ara un xic de treva refrescant, amb una treva refrescant, però veurem si això s'anima una altra vegada, torna a reemprendre aquesta calor, veurem com va. Ja els he dit jo, aquesta primavera no hem tingut temps propi de primavera, però vinga, veurem si l'estiu tindrem temps d'estiu o què passarà, perquè ara avui dia estem molt perduts amb canvis climàtics, amb canvis amb l'allargament de les estacions i tot el que tot això comporta. Anem després d'aquests apunts meteorològics, anem a altres apunts, com són els sants aniversaris i recordar qui ens va deixar. Anem pel santorat, que ahir anava molt carregat, avui no tant. Avui Sant Carles Lubanga i Santa Clotilde i Oliva. Santa Clotilde Reina i Oliva. Doncs vinga, felicitats amb elles i amb ells, que avui celebren el seu sant, i felicitats amb elles i amb ells que avui celebren el seu aniversari, nascuts un 3 de juny. Moltes i moltes felicitats, desitgem que passin un molt bon dia. I qui esperem que passi un bon dia, doncs, és la cantant Susi Cuatro, que fa 76 anys, la primera dona en convertir-se en una estrella de rock. El rock estava destinat només per als homes, fins que va arribar la figura de Susy Quattro i que va revolucionar el món, doncs, amb una veu femenina en temes d'aquests que varen ser molt acceptats i molt seguits. I també fa anys el manacorí Rafa Nadal, que avui en fa 40, Rafael Nadal, els que bé, dins el món del tennis ho ha guanyat, si no ha guanyat tot, quasi tot, i que, doncs, degut a lesions i alguna que altra malformació que ell també va explicar, degut doncs, a la seva activitat esportiva en el peu, malformacions en el peu, en una entrevista ho explicava, que li havien de fer unes plantilles amb unes sabates, doncs, perquè pogués aguantar, en fi, doncs en Rafael Nadal, que podrem poden seguir, jo de fet ja he vist alguns capítols, que està molt bé de la seva història a Netflix, doncs hi ha aquests capítols, que, aquests espais o aquests programes, aquests diguem, sí, no sé com ve la paraula, doncs que dediquen a esportistes de tota mena. He tingut gent de bàsquet, hi ha diversos de futbol, i ara doncs tenim aquests episodis dedicats a Rafa Nadal. Molt bé, doncs aquests són els personatges que fan aniversari, i qui recordem que ens va deixar? Doncs John Arthur Carradine, o Carradine, més conegut com David Carradine, que va néixer a Hollywood el 8 de desembre de 1936 i va morir a Bangkok el 3 de juny del 2009 amb unes circumstàncies no gaire bones, després de descobrir-se la veritat de la manera que va morir. Fou un actor de cinema estadounidenc destacat pel seu treball de la sèrie Kung Fu i més recentment a la pel·lícula Kill Bill. Ens va deixar a l'edat de 72 anys. O sigui, recordem aquelles èpoques, el diumenge al vespre, veure-la en blanc i negre, Kung Fu, doncs, i amb el seu mestre, que bueno, també va sortir tota mena d'acudits, mena de memes, com encara no existien els memes, però sí, recordem com començava amb aquella música, no sé si trobaria la música, miraré si la trobo, amb aquella música, i ell doncs, anant amb un desert, en un desert, caminant pel desert, sempre doncs, amb la mateixa indumentària. Després, quan començava, sortia allà al costat del seu mestre, el que el va instruir, un mestre que era invident, i bé, després li passaven tota mena d'aventures doncs, a terres nord-americanes. Recordem doncs, els que intentàvem aguantar, doncs, si no ens feien anar a dormir per veure un capítol de Kung Fu. I amb ell, Kung Fu és un art marcial, ell tenia un nom, però bueno, era en Kung Fu, ell era en Kung Fu. I si parlem de David Carradine, ens ve a doncs això, en Kung Fu. I aquella època era en Kung Fu que feia karate. Desconeixíem doncs, també que fos un art marcial. Vinga, i després de recordar la figura d'aquest actor nord-americà, anem a pujar la persiana per veure què hi trobem dins el quiosc. Comencem per el Diari de Girona, i diu: una estafa cada 3 hores a les comarques gironines. Els Mossos comptabilitzen, atenció, 2.737 casos en el 2025, un 14 més que anys enrere. Detenen un home a Lloret per enganyar una dona de 68 anys amb el frau de la família en problemes i robar-li 94.000 euros. Déu-n'hi-do. Doncs aquesta gent, sobretot, que es dedica a persones grans que són més vulnerables, doncs a vegades allò que li truquen del banc, que té algun problema amb el seu número de compte, que, doncs, si, bueno, que els hi treuen el número de compte per solucionar-los aquell problema, i després aquella gent, doncs, com va al banc, es troba que li han buidat tot, sobretot a gent gran, que s'ha de ser molt i molt miserable doncs, per fer aquestes accions amb aquesta franja d'edat, i bueno, també miserable per fer-la amb altre tipus de gent. L'altre dia donava la notícia de la Junta de Seguretat, però no s'especifica si aquí doncs, hem compta gent o con, quin número d'estafes hi ha hagut també amb, o potser amb aquestes, en aquestes de comarques gironines, doncs també inclouen les que hagin pogut patir els escalencs. Una cosa que costarà, costarà doncs, d'erradicar. Diu, troballa arqueològica d'excepció. Veiem aquí la fotografia d'arqueòlegs amb un esquelet i ens diu una excavació del camp dels ninots de Caldes revela l'esquelet de cria ràpid de plissé més complet d'Europa. De fet, aquesta notícia crec que la van donar ahir en el... van donar que la destacava el Girona Notícies. Això és el que ens deixa el diari de Girona. En el punt avui no ens interessa res l'empresa Roca i de Gavà Viladecans, sinó que ens interessa coses gironines o coses que també siguin d'àmbit gironí. I destaquem doncs, una de les notícies que parla el punt avui és que el bisbe de Girona defensa la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que s'hauria de realitzar en català. Doncs aquí és la problemàtica de la visita del Papa, que el tindrem d'aquí una setmana, i sobre si farà servir el català o no. En principi no està previst que la benedicció d'aquesta de la Torre de Jesús sigui en català, però s'està fent mans i mànigues perquè almenys faci servir el català. De fet, el Papa anterior que va venir aquí, no en Francisco, sinó el d'abans, doncs sí que va fer servir, com va anar a Sagrada Família, va fer servir la missa que feia, doncs hi va incloure trossos en català. En Benet XVI. Benedicto Benet XVI, ara no em va venir el nom. Vinga, doncs deixem ja el punt, edició Notícia Gironina, anem en el que és l'esportiu, també una notícia gironina perquè comencen a sortir noms. I diu, Carles Martínez és el més ben situat per substituir a Mitchell, que ha fitxat per l'Ajax. Doncs ja se feia, trobaven a xarxes socials, doncs el vídeo del exentrenador del Girona visitant les instal·lacions de l'Ajax, acompanyat per el director esportiu Jordi Cruyff, que visitaven, per això, les instal·lacions de l'equip gironí. I a partir d'ara, doncs, per una banda, doncs, saber quina plantilla faran els jugadors que amb fitxes elevades per jugar amb el Girona segona divisió que no voldran jugar, i sobretot qui serà el que dirigirà la plantilla. I bé, doncs, es parlava sobretot de l'Adai, doncs, que va començar podríem dir la seva carrera d'entrenador aquí a l'Escala, que és un dels que a xarxes socials en comentaris d'aficionats a pàgines del Girona doncs, deien que sobretot a Instagram doncs, apostaven per García Pimienta, també un altre entrenador, i per Adai com els que podien dirigir el Girona. I l'afició gironina doncs, veu amb molt bons ulls, veuria, més ben dit, amb molt bons ulls, una gran part, m'imagino que tots no, però una gran part que Adai fos l'entrenador. Adai doncs, que va fer una molt bona temporada aquí a l'Escala, i Déu-n'hi-do el que està fent amb Europa, està agafant ja un caché, i és un home que coneix bé la casa, coneix el vestuari gironí, el que s'hi cou, i també doncs, el club, tant afició com junta directiva, perquè de fet és la mateixa o hi ha gran part de la junta de com ell va deixar el club. Veurem com va evolucionant i quines notícies van sortint. I ja anem als digitals. Vinga, amb el Gerió, que ens diu un estudi en hospitals gironins avalen les fèrules 3D com a alternativa al guix en fractures al canell. La prova pilot detecta menys dolor, més confort i un estalvi potencial de 625.000 euros anuals. Doncs mira, fèdules 3D. Carai. Aquí veig una fotografia, no sé si serà això, que es veu un noi amb un braç embenat i com un, com una espècie de la vena de color blanc, però al mig té com, com una cosa groga, com si fos una taca groga, que no sé si és això, vull dir, que no sé si serà això el que és aquesta fèrula, aquestes fèrules en 3D. Però sí que jo no m'hi he trobat, per sort, allò que diguem, toquem fusta, toquem el que hagin de tocar, de portar alguna part del cos guix, però sí que és molt molest, això sí. Vinga, anem per acabar al pla de Girona Notícies, pla de l'Estany, que diu que Banyoles dona el tret de sortida a la temporada de bany aquest dissabte. La zona de la caseta de fusta estarà oberta fins al 20 de setembre amb servei de socorrisme, noves millores i un aforament màxim de 250 persones, que és el que veiem aquí, com si fos una piscina tancada dins el llac, que és la zona de bany que fan sortir, que fan servir els banyolins per refrescar-se durant els mesos d'estiu. I amb aquesta notícia acabem, tanquem la paradeta i anem a les cosetes. Avui en format d'endivinalla, diu, soc alt com un pi i peso menys menys que un menjador. Què soc? Soc alt com un pi i peso menys que un menjador. No sé el que pensa un menjador. Què soc? Vinga, a veure si... És que no hi ha cap lloc, no hi ha cap pista entre l'enunciat d'aquesta endivinalla. Però, bé, anem a obrir l'ampolla musical, a servir un glob, i després sabrem el que ens depara aquesta endivinalla. Obrir l'ampolla? Vinga. Vinga, i anem avui amb la protagonista musical, la Susi Quatro, que els deia que va ser la pionera, la primera dona que es va convertir en una estrella de rock, que va marcar camí cap a altres que van anar seguint un gènere musical dominat per veus masculines. Doncs Susi Quatro ens ha deixat, i ens continua deixant perquè encara està en actiu, doncs, temes tan bonics com aquest que porta per títol Si no en pots donar amor. Segur que el recorden.
Well, I've seen you before on that discotheque floor. You were driving me out of my mind. Oh, but I could have sworn that I saw something more in your eyes. Although you were surrounded by beauty unbounded, your glances intended for me. Touch took my breath away. But when you said hello,
dos i quatre amb aquest tema, aquest si no em pots donar amor, un dels també dos coneguts d'aquesta cantant que avui fa anys. Bé, els hi deia, doncs els hi parlava de David Carradine, la sèrie Kung Fu, i de la música. L'he trobat, aviam si serà aquesta.
But to understand the questions...
Sí, és aquesta, eh? És aquesta, la gent que sabia Kung Fu, doncs, ell caminant pel desert, escoltant aquesta música, i també hi havia una veu en bof que parlava. Doncs vinga, això el que tenia ganes de recuperar la banda sonora d'aquesta sèrie de David Carradine, de l'any 1972. Aquelles èpoques que ni imaginàvem que... De quin color la sorra del desert, que sabíem de quin color eren, però tal com anava vestit ell, més o menys ens ho imaginàvem, perquè tot ho veiem en blanc i negre. Anem ara a les efemèrides. Vinga. Però abans de les efemèrides, i que no me'n descuidi, els hi demanava a l'endivinalla: soc alt com un pi i peso menys que un menjador, què soc? I la resposta és el fum. I ara sí, a efemèrides. Anem a saber què passava ara fa 5 anys, què passava ara fa 10, i en el món mundial, i el dia que celebrem avui. Ara fa 5 anys. La notícia era que la candidatura de Josep Costa Bofill, en Pipa, és l'única que aspira a la presidència del Futbol Club L'Escala. El procés electoral s'obrirà el dia 22 de maig i acabarà s'obria, més ben dit, el 22 de maig i va acabar el 28. En aquest temps, només... s'ha presentat una alternativa. Per tant, el 20 de juny no hi haurà eleccions al camp de futbol. I anem a escoltar com en parlava l'informatiu La Notícia Sencera, perquè dura un minut.
Miquel Bosch ja tindria nou relleu al seu nom. Josep Costa Bofill, més conegut com a Pipa, exjugador del Futbol Club L'Escala. La seva candidatura ha estat l'única que s'ha presentat, un període que va començar el passat 22 de maig i que culminava divendres 28. Els homes de confiança del que apunta ser el nou president serien Jordi Jaques, Rubén Roca i Marc Assais. Segons han pogut saber els mitjans de comunicació locals, seria una junta continuista. El que falta per saber encara són més noms, però recordem que com a mínim per presentar candidatura n'hi havia prou en fer públic els noms d'un president, vicepresident, tresorer i secretari, i això s'ha complert. De l'1 al 4 de juny serà el moment de presentar al·legació i impugnació a la candidatura presentada, i el dissabte 5 es publicarà la definitiva. Com que no hi ha cap altra alternativa, Josep Costa Bofill, Pipa, aquest dissabte ja seria el nou president del Futbol Club L'Escala, però el traspàs de poders es faria efectiu a finals de juny.
Doncs aquesta era la notícia del nou president que substituiria en Miquel Bosch. Ara L'Escala està en aquell impàs de saber si continuarà o no el president actual. A veure què passa, president i entrenador, que també està, doncs, amb aquesta incertesa de saber si continuaran la temporada que ve o hi haurà canvi tant en una banda com a l'altra. Tot això, doncs, ens ho informa, com sempre, l'Ivan García, ja siguin els seus programes o també a l'informatiu en l'apartat d'esports. Vinga, això passava ara fa 5 anys. Ara fa 10, la notícia era que l'Ajuntament prova noves fórmules per potenciar la rotació de vehicles en zones d'ús intensiu. S'ha aplicat una fórmula d'aparcament express al carrer Tramuntana i una zona mixta al carrer Enric Serra. Escoltem, ara sí, aquest fragment de l'informatiu.
La fórmula batejada com d'estacionament express s'ha aplicat al tram final del carrer Tramuntana, a la confluència amb l'Avinguda Girona. S'hi ha pintat una franja vermella amb capacitat per a 5 vehicles, a l'espai on fins l'any passat hi estacionava el carrilet. En aquesta zona s'hi permet l'estacionament gratuït durant un màxim de 10 minuts.
Hem fet primer una prova pilot, que en diguem que ja en altres pobles s'ha provat i ha funcionat molt bé, que és l'aparcament express. Aquest aparcament s'ha fet aquí al final del carrer Tramuntana, amb la confluència amb l'Avinguda Girona. Com la gent pot veure, s'ha pintat tot de vermell. Hi ha 5 places d'aparcament, i això és un aparcament que permet fer gestions ràpides, si són a prop, de com a màxim 10 minuts. i per ajudar a la rotació de vehicles. Si aquesta prova funciona, de cares al futur hi ha altres pobles que hi posen uns sensors a terra i quan tu aparques el cotxe es posa el sensor, el semàfor en verd, i un cop ha passat els 10 minuts es posa en vermell. Així la policia ho té molt més fàcil de fer el control i que aquest aparcament faci la funció que toca. Si funcionés, que creiem que funcionarà molt i molt bé, perquè permet fer gestions molt ràpides, de cares a la temporada vinent ja i estudiaríem implantant algun més ja a la zona.
Un altre sistema que funciona satisfactòriament en altres municipis és l'estacionament mixt. En les tres zones de càrrega i descàrrega del carrer Enric Serra, 9 places en total, i en la zona del carrer Margarida, amb avinguda Mungo, s'hi podrà estacionar amb tarifa de zona blava en horari de tarda.
També lligat amb aquest aparcament express, també hem fet un aparcament mixt, que en diem, que els tres aparcaments de càrrega i descàrrega del carrer Enric Serra i el del carrer Santa Margarita, fem aquest aparcament mixt, que és el de matí és càrrega i descàrrega, de 7 a 1, i a la tarda passa a ser de zona blava.
Així s'ho explicava, Robert Figueres, el que es faria aquestes noves fórmules de potenciar la rotació de vehicles en zones d'ús intensiu. Vinga, continuem i anem a què passava en el món mundi. 2006, a Montenegro, el Parlament declara la seva independència i se separa de Sèrbia. Durant un temps, doncs, havien anat, després de la dissolució de l'antiga Iugoslàvia, Sèrbia i Montenegro varen anar junts fins ara el 2006, que Montenegro va decidir separar-se de Sèrbia en aquest plebiscit que es va celebrar tal dia com avui de l'any 2006, un 3 de juny. I acabem avui amb un dia que bé, així que de moment el temps ho permet, i de fet estem en l'època perquè ja hi havia una pel·lícula que venia d'una obra, una novel·la que es deia Les bicicletes són per al verano. Perquè avui celebrem el Dia Mundial de la Bicicleta, que és una jornada anual que se celebra el 3 de juny i que fou establerta per l'Assemblea General de Nacions Unides l'abril del 2018. Té l'objectiu d'educar i fer avançar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, saludable i preventiu de malalties, tolerant d'entreteniment mutu i promotor de la inclusió social i de la pau. Doncs avui, Dia Mundial de la Bicicleta. Un dia, doncs, que bé, és per celebrar. Cada vegada doncs, veiem, ara amb la irrupció de les bicicletes elèctriques, doncs hem vist que persones que els hi costava més doncs, anar amb bicicleta, doncs veiem doncs, que degut que a vegades allò, aquelles pujades que hi ha al nostre municipi necessiten aquesta ajuda de bateria i per això doncs fa que veiem gent en bicicleta com potser no en havíem vist mai des de que ja dic de la irrupció de la bicicleta elèctrica. Bueno, els que ja tenim una edat així, que el primer vehicle era la bicicleta, déu-n'hi-do, una edat de fins que no tenies la moto o fins que no anaves en cotxe. Vinga, doncs tot això ha donat de si les efemèrides i ara anem amb la primera de les seccions, que és el que ens porta Miquel Pagès, en reversions. Avui, amb aquest White Shade of Pale, un to més blanc que pàl·lid. És una cançó de la banda de rock anglesa Procol Harum, que es va publicar en el seu disc de debut l'any 1967, concretament un 12 de maig. Escoltem tot el que ens parlarà en Miquel i les versions que ens farà escoltar.
A Ràdio L'Escala, reversions, amb Miquel Pagès.
Benvinguts a un nou programa de reversions a Ràdio L'Escala. Avui tenim com a protagonista un tema que segurament no conegueu pel seu títol, sinó per la seva melodia i per una paraula. És aquest.
Turn cartwheels tears cross the floor. I was feeling kinda seasick, but the crowd called out for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we call out for another drink, the waiter brought a tray. And so it was that later, as the miller told his tale, that her face at first just ghostly turned a whiter shade of pale.
Doncs sí, és el Whiter Shade of Pale, publicat per Procol Harum el 1967, i compta amb més de 1.000 registrades. Com us dèiem, la coneixereu per la paraula fandango, que surt pel mig, i per la seva melodia inconfusible. És obra d'aquest grup britànic pioner del rock progressiu i el rock simfònic. De versions, com us dèiem, en tenim més de 1.000. Una és aquesta remasteritzada d'Annie Lennox del 1995. Una versió atmosfèrica, per dir-ho d'alguna manera, i una interpretació vocal impecable. Turn cartwheels across the floor. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. També versionava el tema Joe Cocker, que li donava el seu toc característic del blues rock i veu trencada. When we call out for another train, the waiter brought a train. Amb so d'òpera pop, Sarah Brightman, l'any 2000, en feia aquesta interpretació amb arranjaments orquestrals d'aquesta melodia inspirada en Bach. Escoltem ara una estoneta de la versió de King Curtis a l'estil jazz soul instrumental amb el saxofon com a protagonista absolut. És una de les més famoses en l'àmbit del jazz. Buscant hem trobat aquesta versió en castellà de l'any 1967 que els madrilenys Pop Tops van traduir com Con su blanca palidez. Els Top Pops són aquells del Mami Blue.
Es frías que se apagan, palomas que se van, pensamientos que divagan, y siempre aquel refrán que suena en mis oídos con la fuerza de obsesión, y llorando con el amor es mi corazón. Sereno, con su blanca palidez.
I rebuscant encara més, hem trobat una versió en català, ara batejada com D'una blanca palidesa. La interpretava Mònica Sáez l'11 d'abril del 2018 a la Casa Museu Cal Gerrer, a Sant Cugat del Vallès. Amb ella tanquem el programa del Fandango. Fins al proper capítol. Adéu-siau.
I el teu rostre tan serè d'una blanca palidesa.
Ràdio L'Escala. Reversions. Amb Miquel Pagès. Ui, avui, amb Joan Brugués.
Vinga, i ens anem amb aquest podcast d'història, la història que no sabies, que avui ens parla que quan Catalunya era jueva, durant segles, Catalunya va tenir una de les comunitats jueves més importants d'Europa, que vivien a Barcelona, Girona, Besalú, Tortosa o Perpinyà. Eren metges, comerciants, traductors, filòsofs i cartògrafs. Van contribuir al coneixement científic medieval i van crear obres extraordinàries. Anem a escoltar-los. Avui, quan Catalunya també era jueva.
Hola, benvingudes i benvinguts a la història que no sabies. Avui parlarem d'una part de la nostra història que durant segles va ser absolutament present en el dia a dia del país, però que amb el temps ha anat desapareixent del relat, com si s'hagués anat esborrant a poc a poc, gairebé sense adonar-nos-en, fins al punt que avui molta gent ni tan sols sap que va existir amb aquesta força. Perquè sí, avui parlarem de la Catalunya jueva, de qui eren, de com vivien, de què feien, però sobretot una cosa que inevitablement acaba planant sobre tota aquesta història. Per què van desaparèixer? Per entendre-ho, hem de tirar força enrere, perquè la presència jueva a la península Ibèrica és molt més antiga del que sovint ens imaginem. Ja hi ha indicis en època romana, i alguns historiadors creuen que els primers grups podien haver arribat com a comerciants del Mediterrani Oriental entre els segles I i III. Però sobretot a partir del segle IV, quan els comtats catalans es comencen a consolidar, que tenim documentació clara d'una presència jueva estable, organitzada i integrada en el territori. En aquell moment, el país està canviant ràpidament. Les ciutats creixen, el comerç s'intensifica, els comtats s'expandeixen cap al sud, i enmig de tot això, les comunitats jueves hi troben un espai on establir-se, on arrelar, on construir vida, i durant segles no només hi viuen, sinó que hi prosperen. Tot i que és important no idealitzar-ho, perquè no era una convivència igualitària ni perfecta. Tenien uns impostos específics, limitacions legals i una situació sempre una mica fràgil. Però tot això desenvolupen una vida comunitària molt rica i molt activa. eren arreu del territori, a Barcelona, a Girona, a Tortosa, a Vic, a Cervera, a Montblanc, a Perpinyà, i també a llocs com Besalú, que avui pot semblar petit, però que en aquell moment tenia una comunitat jueva importantíssima, fins al punt que encara avui s'hi conserva moments més impressionants d'aquella presència, el Mikvé, un bany ritual del segle XII, excavat sota terra, amb unes escales que baixen fins a una piscina alimentada per aigua natural. I quan hi entres tens aquella sensació estranya que el temps s'ha quedat quiet, com si la vida d'aquella comunitat encara fos allà, molt a prop. Els jueus vivien agrupats en barris propis, els calls, que eren molt més que carrers estrets. Eren espais plens de vida, amb sinagogues, escoles, forns, banys rituals, cementiris, una mena de ciutat dins la ciutat. I si has passejat pel call de Girona o pel de Barcelona, segurament ja has notat aquesta atmosfera una mica tancada, una mica laberíntica, que encara avui conserva alguna cosa d'aquell passat. Ara bé, hi ha un element clau per entendre com funcionava tot això, i és que els jueus formaven una aljama, és a dir, una comunitat reconeguda però separada, amb institucions pròpies i amb una relació directa amb el poder reial, fins al punt que se'ls considerava homes del rei. Cosa que volia dir que estaven sota la seva protecció, però també sota la seva dependència. I això els donava una certa seguretat, però alhora els feia especialment vulnerables, perquè en moments de crisi podien passar molt ràpidament de ser protegits a ser assenyalats. Pel que fa a les seves activitats, no hi ha una única resposta, perquè els jueus catalans no formaven un grup professional homogeni. Hi havia artesans, sabaters, tintorers, comerciants, prestadors, traductors, metges, apotecaris, astrònoms, cartògrafs... Feien de tot, però si hi ha un àmbit on realment destaquen és en el del coneixement. I això té molt a veure amb el context de l'època, perquè durant l'edat mitjana gran part del saber antic circulava en àrab o en hebreu. I molts jueus actuaven com a pont entre el món islàmic i el món cristià, traduint textos científics, mèdics i filosòfics que acabarien tenint un impacte enorme a Europa. Això explica també perquè els metges jueus tenien tant prestigi, fins al punt que no era gens estrany que reis o nobles cristians confiessin la seva salut a metges jueus. Una situació que pot semblar una mica contradictòria si pensem que al mateix temps existia desconfiança cap a aquesta comunitat, però que ens parla molt bé també de la complexitat d'aquella societat. Un dels personatges més fascinants d'aquest món és Nachmànides, un rabí de Girona del segle XIII que es converteix en una figura intel·lectual de primer nivell i que protagonitza un episodi molt revelador l'any 1263, la disputa de Barcelona, un debat públic davant del rei en què defensa el judaïsme amb una solidesa argumental que, segons les cròniques, arriba a impressionar el mateix monarca. Tot i que això no evita que poc després sigui acusat de blasfèmia i acabi exiliat. També trobem figures com Cresques Abraham, un cartògraf mallorquí del segle XIV, que juntament amb el seu fill elabora l'Atlas Català, una obra extraordinària que combina geografia, rutes comercials i representacions del món conegut, que circularà per tota Europa, cosa que ens mostra fins a quin punt aquestes comunitats no eren perifèriques, sinó plenament integrades en els circuits culturals i intel·lectuals del moment. Però tot això, que durant segles funciona amb una certa estabilitat, comença a trencar-se al segle XIV, amb l'arribada de la Pesta Negra, una de les grans tragèdies de l'edat mitjana, i que ja n'hem parlat en aquest podcast, que es propaga amb una velocitat devastadora i que genera una por enorme. I ja sabem que en contextos de por col·lectiva sovint es busquen culpables, i en molts llocs d'Europa es comença a difondre la idea que els jueus han enverinat els pous. Una acusació absurda, però que esdevé molt perillosa. A partir d'aquí comencen els pogroms, els assalts violents contra les comunitats jueves i el moment més dramàtic, l'any 1391, quan el alcalde de Barcelona és atacat. Hi ha morts, hi ha destrucció i molts jueus són forçats a convertir-se. Una situació que també repeteix en altres ciutats com Girona i que deixa moltes comunitats completament devastades. D'aquesta violència en surt una nova realitat, la dels conversos. Jueus que es converteixen al cristianisme, sovint per força, però que no acaben de ser acceptats ni per uns ni pels altres. I amb el temps la sospita sobre aquests conversos creix fins al punt que es crea la Inquisició espanyola, amb la voluntat de vigilar-los i controlar-los. Finalment arribem al 1492, un any clau perquè els reis catòlics decreten l'expulsió de tots els jueus dels seus regnes, obligant-los així a convertir-se o a marxar. I és aquí on aquesta història fa un gir radical. Imaginem una família de Besalú, que fa generacions que viu allà, que té casa, negoci, vincles, records, i que de sobte rep la notícia que té 4 mesos per marxar. Marxar a saber on. I a partir d'aquell moment, tot es converteix en una cursa contra el temps. vendre-ho tot, sabent que tothom sap que han de marxar, cosa que fa que els preus caiguin en picat, intentar convertir el que tenen en objectes transportables perquè la llei els prohibeix endur-se moneda i preparar el viatge sense saber exactament cap on aniran. Molts baixen cap als ports, cap a Barcelona, cap a Tarragona, on aquelles 492 s'acumulen famílies senceres esperant un vaixell. I alguns marxen cap al nord d'Àfrica, altres cap a Itàlia, però molts acaben a l'Imperi Otomà, on el sultà Bayezid II decideix acollir-los, entenent que aquella gent porta coneixement, experiència i xarxes comercials que poden ser molt valuoses. I així és com moltes d'aquestes famílies acaben en ciutats com Salònica, Constantinopla o Sarajevo, on reconstruiran la seva vida, sovint mantenint la llengua, les tradicions i la memòria d'allò que han deixat enrere, fins al punt que a Salònica, per exemple, es parla el ladino durant segles, i la ciutat arriba a ser coneguda com la Jerusalem dels Balcans. I potser aquella família de Besalú, mentre pujava al vaixell, portava una clau a la butxaca, pensant que algun dia podria tornar. Però aquell viatge no era temporal. Era l'inici d'una diàspora que duraria segles. Però si ens quedem només amb els que marxen, ens deixem una part de la història que és potser encara més incòmoda, perquè no tothom se'n va anar. Moltes famílies van decidir quedar-se, o més ben dit, no van tenir cap altra opció que quedar-se, convertint-se al cristianisme. Sovint a correcuita, sovint sense convicció, sovint amb la sensació que aquell gest no era una elecció, sinó una forma de supervivència. I aquí és on comença una altra història. Molt menys visible, però igual de dura, la dels conversos. Persones que oficialment eren cristianes, però que vivien sota una sospita constant, en un ambient en què qualsevol detall podia ser interpretat com una prova en contra seva. No menjar porc, rentar-se massa sovint, encendre espelmes en un moment determinat... Qualsevol gest podia ser llegit com una herència del passat que calia eliminar. És en aquest context que la Inquisició espanyola agafa una nova dimensió, no tant per perseguir jueus, perquè en teoria ja no n'hi havia, sinó per vigilar aquests nous cristians, per controlar-los i per assegurar-se que la conversió era sincera. I això converteix la fe en una eina de vigilància, en una mena de lupa permanent sobre la vida quotidiana. Això genera una societat marcada per la desconfiança, on la religió deixa de ser només creença per convertir-se en un mecanisme de control social, i on apareix una idea que tindrà conseqüències durant segles, la de la puresa de sang. Aquesta obsessió per demostrar que no tens avantpassats jueus ni tampoc musulmans, com si el passat pogués ser una taca que es transmet de generació en generació.
Vinga, doncs fins aquí el que ens han explicat dels jueus, d'aquestes històries que no sabies, coses que anem a...